Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Anem fins al Poble Nou, on des d'aquest passat mes de febrer han començat les obres per un nou aparthotel de 4 estrelles al Port Fòrum, concretament a la confluència de Ramon de Penyafort amb Ramon Llull.
És el Tembo Barcelona Suites de la immobiliària suïssa Staller Real Estate. 18 plantes en dos volums que allotjaran 311 apartaments, tots amb vistes al mar, sigui cap al nord, al Maresme, sigui cap al sud, a la Barceloneta. Un gran interstici entre els dos volums que allotgen multitud d'espais flotants i polivalents, com ara llar d'infants, biblioteca, restaurant o sales de convencions. Però el més important d'aquest interstici és la seva acurada funció bioclimàtica, en simbiosi amb una membrana de fusta que actua com a hivernacle durant els mesos freds i genera una eficient ventilació natural durant l'estiu.
La iniciativa parteix de la persistència de Joachim Staller, que, com els vistaires dels grans clubs de futbol que es passen la vida buscant nous talents a les categories inferiors dels equips modestos, volta pel món a la recerca de terrenys amb grans potencialitats, com és el cas d'aquest indret al límit de Barcelona amb Sant Adrià del Besòs, superfície construïda de 28.000 metres quadrats i un pressupost de 35 milions d'euros per un projecte que van guanyar l'any 2018 els despatxos barcelonins Híbrida Arquitectes, Azcon Architecture i D388.
Hem estat al despatx d'Azcon amb Antonio San Martín i Guayente García per conèixer a fons les interioritats, les exterioritats i, sobretot, les invisibilitats d'aquesta petita meravella que hauria d'estar acabada el gener del 2023.
Antonio i Guayente, us agraeixo moltíssim que ens hagueu convidat a venir als vostres estudis d'Azcon Architectures per conèixer aquests projectes que, bé, encara haurem d'esperar fins al 2023 per veure l'acabat, comptant que no hi hagi més impediments traumàtics com aquesta pandèmia que sembla que comencem a superar. Però teniu aquí un munt de maquetes, renders, dibuixos i plànols que els oients no poden veure, però a això ja estem acostumats en aquest programa. I amb les explicacions que ens donareu ara, estic segur que sortirem amb una noció molt clara de com serà, no?
Gràcies, gràcies a vosaltres. Estem encantats de que es coneixi com succeeixen aquestes coses que de vegades passen.
Ara ho dius, coses que succeeixen i que de vegades passen. I com a vosaltres us agrada molt definir aquest projecte, un edifici amb un estrany poder per transformar la manera de viure l'espai-temps de qui l'habita, no?
Sí, una dels propòsits o vectors que van alimentar la invenció del projecte va ser la pregunta si seria possible que quan un es troba dintre d'aquest edifici, quan es trobarà dintre d'aquest edifici, pot tenir diferents velocitats. I per tant, aquesta sensació de ser ben acollit segurament té a veure a que el ritme del temps que portaves abans d'entrar a la porta es veu canviat, o bé es ralentitza, o bé es accelera, o bé li passa alguna cosa per el que hi ha allà, per l'arquitectura, per la llum, per el vent, per les condicions que té, per els materials. Algú passa que el temps amb el que venies com visitant, el sentir-te acollit, de vegades vol dir això, no? Que el teu temps s'ha alterat una mica i comences a veure altres coses que abans no havies vist. No?
I tot això ha vingut molt acompanyat per una voluntat de fer que aquests espais de residència no siguin necessàriament dormitoris, sinó que siguin espais versàtils que es poden adaptar a molts usos, no?
Sí, efectivament. És un centre de convenciones, tiene locales comerciales. Además es un aparthotel en el sentido de que puedes pasar bien una semana, unos días o un mes.
Sí, un mes, però durant el qual la idea és que puguem sentir l'espai com una llar, si convé, no?
Estan pensades de tal manera que sigui realment un espai per qualsevol de nosaltres, és a dir, no és un hotel per a un turista, no és un hotel per a una persona que no ve a disfrutar de l'interior d'aquest lloc, no? I totes les vivendes tenen aquest espai generosíssim de terrasses obertes i per tant les condicions d'habitabilitat són post-Covid, és a dir, són espais...
Sí, té molt de premonitori, no? Perquè la concepció del projecte és completament anterior a la pandèmia, però ara que ja comencem a prendre mides de la magnitud de la tragèdia, tot això es revaloritza d'una manera no buscada ni esperada, perquè resulta que de retruc neix un potencial futur visitant forani de Barcelona, que podrien definir com a teletreballador dels països nòrdics, que vol i pot fer la seva feina des d'un clima i una ciutat mediterrània tan atractiva com és Barcelona.
Sí, completament.
L'encàrrec és conscient, l'encàrrec i el promotor és molt conscient d'això. Evidentment, els models econòmics que s'han fet treballa amb les dades existents abans de tot això. I per tant, el perfil era algunos locales, gente aquí, visitantes profesionales. Se suponía que Barcelona
es
una ciudad de destino, digamos, de ferias i de congressos, i després també famílies.
Abans de venir de trobar-me amb vosaltres, estàvem parlant amb el Ricard Santamaria de House, i fèiem el comentari, precisament, ell em deia, és que tots els edificis d'oficines del 22 arroba estan buits,
sí,
estan fantasmagòrics en tot aquest tema del teletreball i del confinament, no? I ell s'interrogava, o ho comentàvem entre tots dos, no? I em deia, vols dir que tot això es tornarà a omplir de la manera que era abans? Bé, i ara l'Antonio, la ràdio no es veu, però l'Antonio m'està fent amb el dit que no. A veure, digueu, per què no?
No, clar, és que ja ho hem vist. Reunir-nos serà excepcional. Podem treballar a casa. De fet, et contractaran, jo crec que també en funció de quines són les condicions que tens per treballar a la teva casa. Tindran que pagar-te algo de tu casa, perquè de fet és com si es paguessin el lloguer de l'espai d'oficines, però no, és miculat en trossets. I hombre, sí que existiran un espai de per reunions determinades, no? El mateix que passarà, jo soc professor als Estats Units, he sigut professor aquí a la UPC molts anys, i també passarà això, és a dir, els campus universitaris ara són de cartó en piedra, és a dir, per a què queremos un campus universitari? O sea, Harvard paró la educació i totes les universitats americanes van parar l'educació al març, tot el mundo respondió i acabó el curso i nadie fue allí para nada, i ara es pregunten, i ara què fem?
I ara què farem?
Per què queremos el campus?
No necessitamos tanto espacio.
Con qual cosa serà interessant, lo que passarà és que l'estudiant no estarà allà 6 mesos pagant un lloguer de $2,000 per una litera en un campus que mola, sinó que concentraran aquelles coses que solo poden ser presenciales. Per tant, jo crec que això afectarà als espais d'oficines, diguem-ho, sense res més. No sé què faran, perquè no crec que els puguin convertir en vivendes.
Va, però d'acord, no convertiran en habitatges, o n'hi haurà que sí, n'hi haurà que no, però el que és evident és que sí que hi ha d'haver uns espais per la vida social, perquè, a veure, confinats no ho estarem sempre, poder farem teletreball, però no estarem sempre confinats i no tindrem sempre pandèmies ni coses d'aquestes, no? I, bueno, tots aquests espais que ara deia la Guayente estan inclosos en l'edifici, en la part que vosaltres en dieu flotar, no? Perquè, a veure, primer de tot, expliquem-ho. O sigui, aquí tenim dos volums bessons, no? Per la part del darrere constitueixen com una U,
I
al mig, doncs, queda tota aquesta part flotant, no?
Sí, exactamente. O sea, son dos cuerpos de hormigón que forman una V, o sea, que se unen por la zona de núcleos, de accesos, etcétera, y que en la parte interior están revestidos como de otro edificio completamente construido en madera que complementan a las habitaciones o a las viviendas, como una guardería, una biblioteca. O sea, esto que decías de la nueva habitabilidad o de poder estar en Barcelona de vacaciones y trabajando.
Y a més, es clar, tota aquesta illa interior que queda és el que us permet gestionar la sostenibilitat i l'articulació bioclimàtica de tota la peça, no?
Sí, és la que porta, diguem, els elements, els paràmetres, els mecanismes de gestió passiva de l'energia. I la part de l'edifici que estrictament necessita calefacció o necessita aire condicionat està sent preparada tant a l'hivern com a l'estiu per aquests altres dos buffers, que es diu, un serien les grandes terrasses i l'altre són aquests espais penjats dels atris.
Quan veus la maqueta o qualsevol recreació virtual, dius, home, és un edifici, ara em mirareu malament, icònic. Ja ho sé que no és això, eh? Vull dir, perquè s'entengui. En qualsevol cas, quan a l'estètica és un edifici com ja feia uns quants anys que no es feien a Barcelona,
sí,
em refereixo a això,
sí.
Vull dir que fa la seva patxoca,
sí,
no?
Sí.
Amb una altra icona, aquesta sí, que és el gran gratacels de Telefònica, i a mig camí tenim el Campus Nord, que bé, ja està entrant en aquesta dinàmica d'austeritat, d'optimització dels materials, però clar, aquí, quan tu et mires les dues torres, dius, no, si és que són molt senzilles, o sigui, habitacions a una banda, galeries al darrere, i no hi ha cap complexitat geomètrica, però en canvi te'l mires i, bueno, a la que comencem a parlar de totes aquestes membranes, perquè vosaltres més que de pells parleu de membranes, no?
Sí.
Aquí és on ve l'espectacularitat, no?
Sí, que estan generades a base de de moltíssimes dades, no?
Moltíssimes dades, sí. Perquè això, abans ho comentàvem a micròfon tancat, ho heu fet amb el Grasshopper, un software informàtic que tu vas afegint allà paràmetres, no?
No, és una eina fantàstica que es pot aprendre a qualsevol edat.
Fins i tot quan més jove, millor, no?
Que per suposats, la gent, els estudiants ho fan per default, és a dir, ve de sèrie, però és una eina que permet generar seqüències de lògiques perquè les coses es facin d'una manera o una altra. Es diuen algoritmes, és la paraula, aquest, però es diuen algoritmes, que és una sèrie de relacions entre distintes coses fins que s'arriba a un resultat o a una finalitat. De vegades genera moltes altres possibilitats. T'obliga a una claretat de pensament més gran, però també té un potencial especulatiu enorme perquè és beyond allò que tu podries predecir o ver. Sí. I és una eina que està associada a un altre programa que es diu Rhinoceros, que és el que et dona... O sigui,
aquest ja sí que el conec.
Aquest et dona el que resulta en Rhino. Totes aquestes arquitectures que hem vist, les arquitectures locals, digamos, de los jeques árabes, no? Estan fetes així. El que els hi passa és que, primer, la no limitació, no tenen ninguna limitació.
Exacte, gasta el que vulguis aquí, digues quan necessites que ho poso sobre la taula.
Això ja és un problemón, d'índole moral. I l'altre és, clar, fer servir aquestes eines per tot l'edifici, en comptes de precisar per què la fa servir.
Jo, al final, la formalitat estètica de tota la vida ja perd sentit perquè l'estètica es tradueix més en una sensació d'estar, no? No, que no pas en les formes en si.
Exacte.
No? A veure, no, que estèticament no és horrible, és
sí,
molt
però,
maco.
Però podria ser-ho.
Però podria ser-ho, exacte,
sí,
això em referia,
sí.
No?
Hi ha un... Sí, això ho sentes molt bé. És un moment com post-romàntic, en el sentit que aquesta cosa dels romàntics que anaven als Alpes i als Pirineus i eren horrorosos per ells, no? És a dir, que dicien, però que horror de lugar, que espanto de sitio, no? Els deien por. Els deien que era sublime, però por lo terrorífico. No era sublime perquè traia la respiració, no?
No, però no és el cas,
Vull dir, estem
veient aquí la maqueta i bé, sí, són dos blocs paral·lels, però, esclar, a la que ja comences a mirar les membranes i tot això és quan li comences a trobar el joc, eh?
No està buscando una, vamos a llamarle un equilibrio compositiu. Aquest concepte no té sentit.
Bé, és que jo crec que ve per lògica això, a través del Grasshopper mateix, perquè en realitat el Grasshopper el que està fent és harmonitzar dades, no? I si harmonitzes a través de les dades, ja estàs harmonitzant en la forma, no? Perquè tot és com, diguéssim, és com la música i les matemàtiques, no?
Igual, és
la mateixa analogia, no?
Porque de hecho Grasshopper y Rhino, o sea, uno es las matemáticas, que es Grasshopper, ¿no? O sea, las condiciones,
los
sliders, los números, y otro ya es la arquitectura, que es Rhino, que es donde se vuelca la geometría ya descrita como tal.
Perquè això dibuixat a llapis us torneu boixos, no? Això no es pot dibuixar.
Es podria fer, i ho hem fet, i ho he treballat.
Perderíamos datos.
Bé, doncs anirem veient com evoluciona. De moment, el gener del 2023 se suposa que el tindrem funcionant, no?
Sí. Ara està l'obra, estan els primers dos mesos, el que s'han fet, el que es diu, són les pantalles, és a dir, trigarà 6 mesos perquè comenci a sortir
perquè comencem a veure els volums,
sí,
no?
Sí.
Escolteu, Antoni Guayente, ha estat un plaer venir al vostre despatx Azcon i poder veure aquesta petita meravella, de moment amb maquetes, amb recreacions virtuals, però la veritat és que promet, fa molta batxoca, moltes gràcies.
Gràcies.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter @perspectivacat.